Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones a tothom. Benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de...
Ja!
Ai!
He entrat sol!
Cabrón! Ah! M'has deixat sort a mi i a la meitat de l'audiència. Or, no m'has deixat fer una cosa que tenia... Portava tota la setmana preparant-ho.
Tenies un d'aquests speeches teus que et fas així?
No, en molt breu. Una frase. Tenia una frase.
Va, jo surto i ho fas tu. Va, vinga, jo surto mentre...
Vale, gràcies. Que cabron. Això, benvinguts a tots. O sigui, és que el Marc té privilegis i quan té un privilegi el Marc no deixa de fer-lo servir. Ai, senyor. Bé, benvinguts a un nou episodi, a l'episodi 646 de la temporada 19 de Mossega la poma. Mossega la poma ja surt a la Viquipèdia. Ja surt a la Viquipèdia. Just ara que tothom fa servir ChatGPT.
Tomàs, tu saps què vol dir això?
No, que ja estem en crisi.
La polèmica de la tardor està resolta. A l'Avi Load té raó. Venen els aliens. Com es pot explicar que estiguem a Wikipedia?
No havia caigut, tio.
Estan ja endreçant-ho tot, s'acaba el món, tio. O sigui, prepareu.
Jo m'he rigut tota la setmana.
Folleu, mengeu tot torrosutxar.
Jo dic, ara que tothom fa servir ChatGPT i ningú mira la Wikipedia, ara ens han fotut a la Wikipedia, però per favor. En fi.
No, però pensa una cosa. El ChatGPT contínuament aquestes IAs estan agafant i reixuclant la Wikipèdia contínuament, amb la qual cosa, o sigui, ara ja estarem allà dintre, fotuts.
He tingut una experiència religiosa, Ludo. He generat el meu primer programa real, funcionant, fent servir IA.
Ah? Amb quina plataforma?
Amb Perplexity Pro. Després explico una mica...
Vosaltres sempre esteu amb el Perplexity Pro perquè Telefònica som l'enemic, com estem l'enemic.
Estem amb l'enemic. Bé, qui ens acompanya avui? Ens acompanya en Rafael. Hola, Rafael.
Hola, molt bona tarda. La presentació ha estat fantàstica.
M'ha agafat amb els pixats al ventre, eh?
Tot s'ha de dir. Però és que portava tota la temporada, des que tenim l'StreamYard, que em tenia aquí com...
No el deixava atacar, tio. No el deixava atacar.
Aquí no hi ha d'això.
Bueno, tots tres asseguts, però tenim un convidat que està de peu. Hola, Dani.
Aquí, saludem.
Hola. Què tal?
Molt bones. Què tal? Puja't un pelet al volum. De tots els tres és que quedes una mica lluny. Això per tota la gent que ens estigueu veient a YouTube.
I hem d'avisar-lo, quan no se'l sent bé, se li ha de dir.
Sí. Un, dos, tres.
Una mica
una
més
mica
alt.
Millor, però pots pujar-lo una mica més, sí.
Ara, un, dos, tres, provant.
Ara millor, clarament millor.
Des d'un punt de vista professional, Dani, el problema és que la teva temperatura de color no encaixa amb la temperatura del croma.
No, estic intentant, aviam si puc arreglar-ho.
Sí, ja veig que estàs modificant-ho, a veure si arribes a un to neutre.
Està a la feina, està en un estudi.
Com el d'en Rafael i jo, que tenim un to perfecte.
No té sang a les mans, però poc li ha faltat. Ja sabeu que el Dani té una lluita cavalleresca personal amb el seu director de màrqueting que li fa unes jugades que té la marinera.
Sí, ara, i això quan va enganxar el meu rant de fa 15 dies, el David Martín en Redordín li va agafar allò de l'atac d'aquest de donar-se cops de cap mentre escolta el mossega la poma. Vale? Però jo us volia explicar una cosa.
Espera un moment.
Vols posar la falca?
Avui les haig de posar perquè tenim també nous mecenes i aquestes coses.
I vols posar, fer-ho clàssic.
Avui faré clàssic.
Amb falques i tot.
Clàssic, però serà ràpid, eh?
Doncs amb falques.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Saps? Ràpid, 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 com un àpid. Vinga, deies, perdona, Marc, que anaves sencera tu la temàtica.
Bueno, sí, a veure, el tema és, ara que estem a Wikipedia, hauríem d'agafar i fer un meta-anàlisi sobre el que fem a Mossega la Poma. Llavors, bàsicament, jo he estat reflexionant, i el que fem a Mossega la Poma, bàsicament, és un exercici de dialèctica hegeliana. Vale? O sigui, en Hegel, que era un senyor doncs, que esmorzava pretzels per els dijous, doncs en Hegel va agafar i va definir que per crear nou coneixement, aquest nou coneixement s'explorava a partir d'un procés dialèctic en el que hi havia una tesis, una antítesis que entraven en conflicte i a partir d'aquí emergia nou coneixement. Vale? Llavors, aquí el que fem és el mateix, però en comptes d'antítesis i antítesis, fem trolisis.
I no emergeix nou coneixement.
No emergeix cap mena de nou coneixement, però fem la tròlisis i a partir d'aquí cadascú. De fet, jo faig la tròlisis i tu fas l'antitròlisis o com sigui i trolegem a tota Catalunya i almenys els que es dignen a escoltar-nos. Però
tenim...
És que estaves llegint l'altre dia això sobre la dialèctica. És el que fem nosaltres. Mm. Estem això, amb la tròlisis i l'antitròlisis.
Tu fas coses molt, molt rares, Ludo. Llegeixes coses molt, molt rares i jo et dic una cosa.
I no ho dius sobre l'avi Loeb.
No, però sortiràs mal parat amb el Hengel. Jo també llegeixo coses rares. Ara m'ha agafat, espera't, que és que estic apuntant el seu nom per no oblidar-me, és un doctor de la Universitat de Sevilla. Es diu Emilio González Ferriz.
De los González Ferriz de toda la vida.
De toda la vida. Ferrín, perdona, que estava canviant el nom.
Ferrín de toda la vida.
Bueno, aquest senyor em recorda molt, però molt, però molt a tu, Ludo.
És un tio així guapo i simpàtic. Sí, sí. I...
També té el cabell en plan estarrufat, escarola, saps?
Jo cada vegada menys, escolta, el cabell ara ja no se m'estarrufa tant, eh? O sigui, no sé si tinc que prendre algunes vitamines o alguna cosa, però no s'estarrufa tant.
Aquest senyor és un doctor de la Universitat de Sevilla, és doctor és arabista i estudia... de forma científica, sobretot la influència arabista a l'Àndalus, ¿vale? Uh-huh. I és, o sigui, totes les patums acadèmiques d'aquest tema el consideren un frau. I quan algú et considera un frau, igual val la pena escoltar-te una mica.
Ah, és el que jo us deia de l'avi Loeb, home!
Això em recordes una mica tu.
Tothom et critica per alguna cosa, serà?
Això em recorda tu.
Que també pot ser que tinguin raó.
Sí, sí, sí.
També pot ser que tinguin raó.
Bueno, aquest senyor diu, com és possible que tota la història de la península ibèrica en relació als àrabs, a l'arabisme de la península ibèrica, ell separa molt el que és àrab del que és islam i musulmà, que són coses diferents. Sí. Àrabs vol dir gent que ve de la península aràbica i que s'extenen culturalment. L'altre és que això comporti una cultura islàmica, no una religió, una cultura islàmica, i una altra cosa és la religió musulmana. Són com tres. Mm-hmm. Ell separa molt bé les tres capes, eh? I es fixa molt en temes històrics. I diu, ens han venut sempre la història de la Reconquista a l'estat espanyol, és com si tothom ho ha estudiat a l'escola, no?
El Cid Campeador,
que per cert no es deia Cid, es deia Sidi, que vol dir senyor en àrab, perquè les seves tropes eren àrabs. Que se sepa. Era el Cidí. O sigui, li han traduït el Cid, però era el Cidí.
Polvo, sudor i hierro, el Cid cabalga.
Sí. Bueno, és molt bo el tio aquest, és boníssim. I diu, a veure, com és possible que li diguin Reconquista, una cosa que va durar 800 anys i que no va acabar amb la capitulació de Granada...
Si els Reis Gots no van estar 800 anys?
No, això una.
Perquè el Mansur puja l'any 700 i pico.
Diu, com és possible que li diguin en Reconquista si no va haver-hi conquista? No el que diuen alguns que van escriure dos o tres segles més tard, sinó els documents de l'època, en cap lloc hi ha un document que digui que va haver-hi una conquista. Sí que és veritat que va haver-hi moviment poblacional entre el nord d'Àfrica i la península ibèrica, però és que moviment poblacional entre el nord d'Àfrica i la península ibèrica ha hagut tota la vida. tota la vida des de los monos de Gibraltar.
Un momentet. Sí, no, que és veritat cap... que van haver-hi les ràdios del Mansur.
Però un moment, el Mansur és molt més...
El Mansur van agafar i a més, no eren àrabs, eren berbers.
Però és el mil i pico, el del Mansur. Mira tu, mira tota la Wikipedia ara, que està de moda, la Wikipedia.
Està de moda?
No va ser els 700, va ser molt posterior. I sobretot el que no va ser segur...
No sé si va ser el Mansur, que dilluns va ser, però van haver-hi unes ràtzies que van agafar i van pujar i el
molt a posteriori dels anys 700. No hi ha cap document, segons diu l'Emilio, eh? No hi ha cap document...
El Charles Martell, collons... que els van parar als Pirineus al sud de França, que pujaven cap amunt,
però això va ser després, no al 700, no al 711, que és lo que la data de la conquesta és al 711 i no hi ha cap document que digui que al 711 va haver invasió de res.
Vale. Bueno, collons, però és que van pujar fins a dalt de tot, els van tindre que parar allà.
Escolteu els arguments de l'Emilio García Ferrín. Una altra cosa que diu molt interessant és que el mito de Don Pelayo, no? Que és un mito molt, molt famós, a la Cantàbria, a l'Astúries de l'època, no estava ni romanitzada ni era cristiana. Com a molt, aquest senyor era un druida que es va caure en la marmita.
Era l'Obelix.
Sí, a l'Obelix.
Però a veure, sí que van haver-hi invasions...
Posteriors.
Anteriors. Ara, és que són els que va parar el Charles Martel a França, que és on surt la família.
Mireu-vos, escolteu-vos bé això. Vale? Un altre tema. Que hi haguessin migracions de població àrab no vol dir que fossin islàmiques, perquè a l'islam, el que és el Corà, el que és l'islam com a religió, no es constitueix fins a l'any 800 a Damasc. Difícilment et poden invadir uns musulmans al 711 quan el corpus de l'islamisme no es configura fins l'any 800 a Damasc. Vale? És molt interessant el que diu i a mi m'ha fet pensar molt aquests dies. Bueno, parèntesis, que això no té res a veure amb mossegar la poma.
Tesis i trolicis, però bueno, sí, això hauríem d'investigar.
Em recorda, i a més, no només això, sinó que el tio parla molt bé i parla de forma molt, molt divertida. Vale? Molt,
a veure,
molt
quan jo vaig estar fa un parell d'anys llegint una miqueta doncs, sobre això, sobre Carlemany i tot això, sobre Carlemany, diguéssim, el seu pare o d'allò és el Charles Martel, que bàsicament comença quan, diguéssim, el sud de França té que parar ràtzies que venen de musulmans i a partir d'aquí és quan agafa i aconsegueix d'allò i després unifica els francs com els que governen la Gàlia. I és on Gàlia canvia cap a Franquia i a partir d'aquí el Carlemany agafa i restaura o crea el seu nou sagrat imperi romà, que és el que no és ni sagrat ni és imperi ni és romà, però a partir d'aquí
Carlemany
sorgeix de les escaramusses que hi ha.
Carlemany és rei de França entre els anys 768 i 814.
Sí, perquè Carlemany no és el net de Charles Martel, que és el que agafa i s'enfronta amb els invasors musulmans que pugen des de la península Ibèrica.
Carles Martel no va ser un majordom?
No, Charles Martel. Tu busca Charles Martel. Frankish Military and Political Leader del 1688 a 1741 i és el senyor avi de, no sé si és el pare, és l'avi de Charlemagne. I és el que agafa i el que crea, és el que agafa i instaura els francs, vale? Aprofita les incursions musulmanes que hi han en el sud de França i agafa i unifica les tribus dels francs. Lluita contra ell, agafa l'apodo de Martell perquè lluita amb un martell de guerra i llavors aquest és el que lluita. Per tant, sí que hi ha una invasió de... A veure, evidentment que a partir de Mahoma agafen i proclamen la Guerra Santa i tots els seus... les primeres onades d'allò...
Diu la Wikipedia que Martell és més recordat per haver guanyat la batalla de Tours al 732.
Sí, perquè descrit... És interna, perquè després reconquesta tota la... Agafa i converteix la Gàlia en Frànquia. Però quan ell agafa, munta el seu primer exèrcit, és lluitant contra que tampoc és una gran força invasora, però bàsicament són com Klingons, en aquest cas, els àrabs, que van agafant i van fotent ràtzies i van agafant i fent incursions i arriben fins a dintre i conquisten tota Catalunya i tot, i després el martell agafen, els aturen a dalt, els van aturant a tot arreu, el Pelai i tots aquests, ara hi veuen que els aturen, i els reines cristians agafen i baixen fins a Barcelona. Però és aquí, hi ha un moment que pugen, en 50 anys de la vida de Mahoma que els musulmans van a saco, perquè a més tenen d'això, i és quan els aturen. Amb la qual hi ha una conquesta, tindràs uns documents, ui, nos han conquistat, no, és que no nos han conquistat, hemos venido, porque nos lo hemos quedado. I per això tens allò que en diu la franja hispànica i al final el conte d'Urgell...
La marca hispànica és posterior, però sí.
On tens el conte d'Urgell, on tens el Pallars, on tens tot allò, és on es munten els vassalls de la família Martell, que al final acaben de ser els vassalls de Charlemagne, que són els que estan allà dintre. I després, a partir, és cap aquí, quan tornen a pujar, que els comtes catalans dius, defensen, i el rei de França diu, tinc prou problemes amb els vikingos, no em toquis els collons, i llavors els catalans declaren la independència, cosa que és que fa 1000 anys sabíem fer i ara no sabem fer.
I on vivia el comte d'Urgell?
Com?
On vivia el comte d'Urgell?
Pues segurament entre Numància i Castillejos.
El comte d'Urgell vivia a la Catalunya Nord, no?
I va tindre castell aquí a Balaguer.
Aquí a Balaguer.
Sí, sí. També viatjaven molt els comtes, eh? No dic que no hi haguessin ràtzies, Marc. L'Emilio...
Però allò és aquí estem parlant de semàntica, home. Aquí estem parlant de semàntica, revisió. No tenim coneixements suficients.
No,
estem
no.
En zona cunyada, però sí. Com a mínim, jo sé que com a mínim van arribar invasions musulmanes que anaven a cavall, que anaven en mula, que portaven cimitarres o que cantaven cançons a la mida del Mar Bonet, no ho acabo de saber.
Havien regnes
però,
i els regnes
van arribar
lligaven...
I...
Marc, que ens han explicat una història... L'Emilio García Ferrín no diu que no hi haguessin...
Ens han explicat un sopar de duro fantàstic.
En general, la història són sopars de duro, perquè construeixes...
És la història dels guanyadors.
No.
Genera una narrativa.
Però no només això, per la narrativa, perquè tu les... O sigui, la història no passa mai lineal. Al cap d'un segle te la mires cap enrere i fas una narració.
I llavors ho endreces,
una narració. El que sí que hi havia a la península Ibèrica, que era, recordem, era un... quedava el que havia quedat de l'antic imperi romà. De fet, els mossàrabs, eren la llengua mossàrab és una llengua romance com el català o el francès o l'italià.
És una llengua que... És el castellà, collons.
No, és el castellà el mossàrab. No. El castellà es consolida més després. De fet, el mossàrab, que era una llengua romance... quan arriba la cultura islàmica, s'escriu, sent una llengua d'origen llatí, s'escriu en caràcters àrabs. És molt curiós.
Sí, de fet, clar.
El bisbe de... No sé si era el bisbe de Còrdoba o el bisbe de Toledo, no sé de quin lloc, el bisbe el va manar a matar perquè es va negar a fer la missa en àrab. La missa cristiana en àrab.
La missa cristiana en àrab.
Perquè li deia, a veure, tu l'has de fer en àrab perquè els teus fidels parlen àrab i t'han d'entendre, capullo. Ell la volia fer en llatí. ¿Vale?
Bueno, però és que en aquest cas tu penses una cosa, que la religió, el llibre religiós, quan es té que llegir, ¿vale? És una forma d'agafar i alfabetitzar. Amb la qual cosa, si s'ha de llegir el Corà, doncs, de cop i volta, la llengua del lloc es converteix, el llenguatge escrit es converteix en el...
L'Emilio García Ferrín diu una cosa molt interessant. Diu, sobretot passa molt amb la religió islàmica. ¿Vale? La religió islàmica, que parteix, diguéssim, com el llibre revelat al Corà, intenta explicar la història a partir dels fets que recullen en el Corà. ¿Vale? Però això no és una historiografia científica. La historiografia científica s'ha de basar en la interpretació, que té també les seves coses bones i dolentes.
No, a més penso una cosa, que per la naturalesa de la religió musulmana no es pot especular i no es pot parlar de la figura històrica de Mahoma. No es pot.
Bueno, ell diu que...
Dintre
ell
de la
diu...
religió és en... no es pot fer això.
Però,
i t'han dit, això és així, hem tancat el dogma i això tu menges com tu has de menjar i prou.
Perquè això que
bàsicament molt... això és el que munten els del califat just de quan Mahoma ja
estava. Això és molt... L'Emilio
i per això
estan molt...
hòsties amb els sunites, perquè amb els
xilites... L'Emilio és, molt, és molt, molt trencador, perquè diu que Mohammed, que vol dir l'adorat, no és un nom propi, és un adjectiu. Mm-hmm. I que en molts textos del Coran, que és un refregir, o sigui, és una, agafar molts textos que hi havia i endreçar-los dintre del substracte que ja existia...
Vigila el que diu... diguis, que no ens fotin un Charlie Hebdo, eh?
Sí, sí.
Ens fotran un Charlie Hebdo, eh?
Bueno, ell diu que Mohammed és l'adorat i que moltes vegades fa referència a Abraham, no a Mohammed com a Mahoma, vale? I en altres
el
casos...
El padre Abraham era aquell que cantava amb els barrufets.
Sí, sí, sí. I que d'altres vegades fa referència a Jesús de Nazaret. Bueno, això és molt bo, eh? Jesús de Nazaret no vol dir que va néixer a Nazaret. Vale?
Perquè va néixer a Betlem.
No, però és que a més no era de Nazaret.
Teòricament.
Això va ser una mala traducció del grec. Bueno, és molt interessant. No anem a rascar per aquí perquè no som pas experts. Jo, senzillament...
Veure, si tu mires l'entrada de Wikipedia de Mossega la Poma, ja té quantitat de coses que no són correctes i que no, anirem a corregir. Sí, sí. O sigui que...
No, no, ara, ara
perquè
que... Ara...
No parlen ni de l'atròlisis, o sigui que...
No, no, no. Bueno, perdoneu, tanquem aquest parèntesis que hem obert i continuem amb el que
hem
estàvem
dient. Hem fet un procés d'atròlisis sobre les invasions musulmanes de
però que no està clar ni la conquesta ni la reconquesta, perquè la reconquesta, 800 anys de reconquesta, no s'ho creu ningú, i a sobre no va acabar a Granada. Després de Granada, la lluita més gran que van tenir els reis catòlics, que era una lluita, bàsicament, per el domini marítim entre Portugal i el Regne d'Espanya, o Castella, en aquell cas, i Aragó, es va produir a Navarra, que van fer tres guerres més contra els navarresos. I a Navarra sí que els hi van respectar, a diferència de Granada...
Els fueros?
A Granada va haver unes capitulacions i uns acords que, seguint la tradició hispànica, no van complir. Vale? No van complir. En canvi, sí que per van complir favor. Els de Navarra. I tant és així que van complir els de Navarra que avui en dia matricular un cotxe a Navarra... I tenir, pagar impostos a Navarra surt molt millor que qualsevol altre lloc de la península, incloent-hi Canàries.
Incloent-hi Canàries.
Canàries, o sigui que, en fi.
Però bueno, és que els navarros... Cuidado, eh? Cuidado.
Que jo tampoc ho sabia, però llegint llibres això és interessant, eh? Llegint llibres aquests dies, Navarra, durant un temps bastant important, va ser protestant.
Qui brutus.
Sí, perquè suposaven... al domini de Castella i la manera d'en aquell moment de fer-li la punyeta a Castella era aliança
era amb protestant.
Era aliança amb els francesos que havien guanyat
en el sud de França,
els jacobins.
En el sud de França eren protestants.
I es van fer protestants. I el rei de Navarra era un rei protestant que lluitava contra Castella i contra el papa i aliat de França i d'Anglaterra, bueno, i d'Anglaterra en aquell moment contra Escòcia, que era catòlica. Bueno, en fi, un xou. Això era molt més endavant, això parlem de l'edat final de la mitjana.
Jo crec que aquesta nova tendència a mossegar la poma és molt a que t'hi cagues. O sigui, hem parlat de Hegel, hem parlat de les ràcies del Mansur, hem parlat de Charles Martel, hem parlat del rei de Navarra, i ens falta la Pau de Westfàlia, tios.
No, jo m'he vingut a viure aquí a la Garrotxa, però crec que me n'aniré a viure al Valle de Baztán, perquè
jo crec que sí, també. Pensa que els navarros, allò, quan se'n van de festa, foten una festa grossa, eh? O sigui, no...
Sí. Bueno, el que anàvem, ha hagut de marxar per temes logístics.
No? Deu estar amb la seva taula aquesta de mescles. Us heu pensat, fixat que tenia un rotllo de joc i estava així,
sí, fent així. Estava fent de... Què deia, Rafael, perdona?
Que Déu-n'hi-do, des deixar-se anar els navarresos, deixar-se anar.
Sí, sí, s'estan deixant anar. Vale, estàvem parlant d'IA, que era una mica la temàtica de l'últim any.
Hi ha un tema que vam insinuar, Afonso, jo és que tinc notes en post-its per aquí, i que són s'han de posar, així no es perden. I fa uns dies vam agafar i vam mencionar, vam dir que parlaríem d'IA i porno.
Ui.
I no n'hem parlat. Perquè OpenAI va agafar i va dir que estaven plantejant-se o anaven a fer porno, perquè evidentment de la mateixa manera que s'han menjat tota Wikipedia es deuen haver xupat Pornhub d'allò. De fet, els van enganxar en el BitTorrent. Vale? O sigui,
aquí van enganxar el BitTorrent.
OpenAI empreses d'aquestes, que clar, entren les empreses de contingut. Jo, per exemple, un dia, jo tinc el Transmission posat perquè tant baixo algun torrent, un dia em vaig connectar amb el portàtil que tenia el Transmission engegat a la universitat, amb la wifi de la universitat. I em van desactivar la wifi. Vaig tenir que dir, no, ha sigut sense... Perquè van rebre un avís de que des de la universitat una IP concreta, en un moment determinat estava baixant coses i, clar, ho van traçar aquella hora contra aquella IP que s'havia logat amb el meu certificat digital de l'EduRoam i, per tant, jo m'estava baixant coses i dic, mira, escolta, ho sento, tinc un BitTorrent, però no ho faig mai des de la universitat, però vaig entrar i no l'havia pagat i vaig connectar-me i pam, i algú em va detectar que m'estava baixant un episodi d'alguna cosa. Doncs aquests que estan mirant-ho contínuament, perquè alguns fins i tot els hi fan seeding ells mateixos, la idea més fàcil per monitoritzar és tu fas seed del teu contingut i llavors ja saps qui es connecta contra tu i pots identificar quines IPs i els han identificat, doncs això, baixant-se pel·lícules, baixant-se porno, baixant-se de tot, perquè, bueno, són...
El que és estrany és que no identifiquen a Perplexity,
però,
que amb això...
Però és per motius d'investigació, és per motius d'investigació, per motius d'investigació, i bàsicament el que estan dient ara és que estan... Perquè el primer va ser l'Elon amb el X, que van agafar i va dir que la versió de pagament, que jo no ho he vist mai, però sembla ser que la versió de pagament genera imatges, li pots dir el modo spicy i te fa guarrerites i t'ensenya guarrerites. De fet, la forma no spicy té com un avatar virtual, que és una nena així, és com una nena d'anime amb faldilla curta i escot que parla amb tu de manera així seductora, que algú li deu posar, però jo no acabo de veure el d'allò. Però, a veure una cosa, deixem-nos estar el...
Home, han escrapejat tota la web i s'hauran deixat el porno a banda, no?
Exacte, no s'ho han quedat tot. Però ja, tinguem en compte una cosa. El que va passant aquí és el primer model open source potent que generava imatges és un model que es diu Stable Diffusion. L'Stable Diffusion, a partir d'allò, sembla ser que sempre que s'havia distribuït, aquest Stable Diffusion portava una versió, diguéssim, portava com un fine-tune, una capeta per sobre, que el que feia és que certes coses no te les ensenyava. I estava, i li demanava, jo què sé, doncs que t'ensenyés una tia despullada, i jo què sé, doncs els mugrons no te'ls posava, i semblaven tot Barbies i d'això, d'acord? ¿Vale? Doncs, i llavors doncs, ja era, portava com una mica de censura. La idea és que t'ensenyés algú despullat i te'l vestia, o li demanaves una guarreria i t'hi fotia un sofà i ves el sofà i no ves el que passava darrere el sofà i coses així, perquè el model ja estava com entrenat per fer tot això. Algú dintre Stable Diffusion va deixar anar una versió de l'Stable Diffusion, sembla que va ser l'1.5, que no venia censurat. ¿Vale? I això va fer que, de cop i volta, pues, la gent, això és open source, la gent s'ho va emportar, ¿vale? I a partir d'aquí, diguéssim, hi ha d'això. De fet, ja ho havia mencionat, doncs, que hi ha alguna comunitat a Reddit, doncs, sobre això, és que en deien Unstable Diffusion, ja, l'Stable Diffusion, Unstable Diffusion, on bàsicament és Stable Diffusion sense censura, i a partir d'aquí la gent comença a agafar i a compartir workflows i coses que fan i fotos guarres i coses d'aquest estil. Què passa? Que aquests models, primer de tot, per executar-los no cal així com per utilitzar una versió state of the art d'un ChatGPT, doncs necessites una màquina, necessites dos Mac Studios a tope en paral·lel per córrer un model com aquest Mistral que va sortir ahir, un Mistral Open Source, Mistral 3 Large. Necessites dos Mac Studios un al costat de l'altre per córrer-los. Per córrer un model d'imatge no necessites tant. Hi ha models amb una GPU, diguéssim, amb una 4090, doncs ho pots agafar i córrer en local i no passa res. Amb la qual la gent s'ho pot executar en els seus PCs. Hi ha molta gent als seus PCs doncs, fotent-se el pajillero amb les imatges que s'han generat ells. Vale? Però això què passa? Que no és només el model. Vale, el que hi ha és que en aquests models hi ha una cosa que es diuen els LoRa. Llavors, un LoRa és, diguéssim, com una capa addicional a la xarxa neuronal que tu li fots. Deixa fer el drop amb les pantalles o vols aquí compartir coses?
No, volia
vols
que...
Vols ensenyar-nos porno?
No volia fer porno, no. El que volia fer és, perdoneu, el que volia fer és que quan tu parlessis, tinguessis els espectadors a YouTube veiessin la teva imatge
no,
primer
cal,
i el
home, no cal, no som
però no em funciona.
O sigui, no cal, home. Llavors, el que hi ha unes coses que es diuen LoRa. vale? Que el que bàsicament és dir, imagina que jo vull agafar i fer imatges d'una persona. Vull generar imatges, llavors jo genero un personatge on jo tinc, per exemple, un personatge del Mickey Mouse. Jo agafo i faig moltes fotografies del Mickey Mouse i el que faig és faig una associació en aquest fitxer on hi ha uns tensors, unes àlgebra lineal d'aquesta, on bàsicament es fa una associació entre Mickey Mouse i totes aquestes imatges. De manera que quan jo agafi i faci una, digui, vull una foto d'una platja on la gent està jugant amb voleibol i el Mickey Mouse està fent un smash, doncs surt el Mickey Mouse perquè el treu d'aquest lora. Vale? Llavors, així és com, per exemple, la gent, per exemple, si heu vist que hi ha doncs, gent que diu no, és que hi ha una empresa que té una influencer superguapa a Instagram que guanya diners i que no és de veritat, és una IA. Doncs el que ha fet és crear un lore molt potent d'una dona, una noia que no existeix i que llavors fan moltes fotografies en qualsevol entorn i fan lores d'això. De la mateixa manera que tu, per exemple, si tens una empresa publicitària, dic, jo tinc aquesta tassa, doncs dic, jo puc agafar aquesta tassa, agafo el model en 3D, el renderitzo unes quantes fotografies i creo un lore d'aquesta tassa i puc insertar aquesta tassa en moltes fotografies i en molts entorns diferents. I el puc anar posant. I això funciona tant per imatge com per vídeo. I després, a part dels lores, després hi ha fluxes de treball i il·luminacions i coses i tot això. Això es fa per imatges i per vídeo. Llavors, què és el que hi ha? Que hi ha una comunitat, així com normalment els models LLMs estan en un lloc que es diu Hugging Face. El Hugging Face, on tens els models de LLMs i tots els tensors i els transformers i els tokenizers i su puta madre. Hi ha un lloc que es diu Civitai, on bàsicament quan tu entres i et crees el compte d'usuari, vale, llavors et demanen quin nivell de censura vols a les teves cerques. Vale? I us asseguro que necessiteu posar censura a les cerques. Vale? I només les coses que et pregunten, si no, que no vols veure, ja són not safe for work.
Ja són esfaïdores.
Ja et van posar els pèls de punta, no? Vale? I llavors, allà, en aquest lloc, vale? Jo ho he posat, diguéssim, al meu nivell de tolerància, una mica més apretat que el meu nivell de tolerància, podria tolerar més, però ho apretem una mica més.
No? Sí.
No necessitem d'això, vale? I perquè hi ha coses que dius, és que això realment no vull veure. No, gràcies. Però quan tu entres allà dintre, te'n dones compte de que ja fan lores i workflows i hòsties d'aquestes que alguns són bàsicament que jo crec que s'haurien d'il·legalitzar directament. Bàsicament coses com dir, tu poses una foto de qualsevol persona i automàticament és dir un lore que te la despulla. Vale? Però n'hi ha un altre, vale, que és allò que dius, per què heu fet això? N'hi ha un que tu poses una foto de qualsevol persona i automàticament en un vídeo aquesta persona es despulla i ve algú li posa una tita a la boca. I dius, de veritat? Però clar, penseu...
Això, no sé si han fet servir aquest model o no, eh? Però sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica en alguns centres educatius o han agafat les fotos de
qui nenes, sigui. Qui agafes sigui. Una fotografia de qui siguis i llavors tu te'n vas al lloc aquest, al Civitai, aprens com funciona l'aplicació aquesta que d'allò, vale? I a més n'hi ha una que és bastant complicada. Hi ha una que pots fer servir en el Mac, que és el Draw Things, vale? Que tu descarregues un model i fas imatges i vídeos, és senzill, i pots posar algun lore. Però hi ha una altra que és una mica més complicat, jo no la sé fer anar, perquè tampoc tinc temps i la meva vida és prou entretinguda com per dedicar-me a fer aquest tipus de coses, però que si tu perds el temps i et mires els tutorials, ja et dona els workflows, no cal que tu experimentis perquè ja et dona els workflows de com fer les coses, dius, tu agafes aquest lore i aquest altre lore i aquest workflow i això on gigues per aquí, pap, 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 i fas això. I llavors, amb només que tinguis una foto base, vale? Per exemple, un noi que està a l'institut i una amiga seva, una companya seva de classe, en el WhatsApp té una fotografia seva on surt la cara, ja l'has cagat. Ja l'has cagat. Et pot fer el que vulgui. Et pot ficar en qualsevol situació.
Però encara que tu no tinguis cap foto pública del lloc, et treuen una foto baixant per les escales de l'Insti.
Et fan una foto baixant per les escales de l'Insti o una foto d'un dia que al mateix institut la mateixa escola, un dia que veu anar a fer una sortida a PortAventura o que veu anar al museu o a la Sagrada Família, van posar una foto de grup i surt la foto d'aquesta persona. Agafa la foto d'aquesta persona, la foto allà dintre i ja està, la tens liadíssima. Perquè com que hi ha models que et pugen la resolució, augmenten la resolució i a partir d'aquí amb una foto més resolució pots agafar i la imaginació del poder. I si no són imatges de qualitat, es pot fer molt de mal. Mm-hmm. Es pot fer molt de mal perquè és que és això, si pots agafar fotografies de qualsevol persona, val? I ara aquí agafo en Rafael Jesús i el puc ficar, doncs si puc posar una perruca...
Ojo, que és de Balaguer.
És de Balaguer, ja.
Ves en compte que és de Balaguer. Amb els de Balaguer, poca broma, eh?
Poca broma. A veure, tu i jo, nosaltres ja tenim vídeo...
Per sota dels navarresos venen les de Balaguer.
Els de Balaguer, sí, poca broma, eh? Però, hòstia... És complicat.
És una putada.
Independent...
Sí, és una putada gestionar-ho bé. Sí, sí, sí,
a veure,
avui en dia no et pots fiar molt.
No et pots fiar molt i la tecnologia hi és, i és open source, i hi ha comunitats dedicades a fer aquest tipus de coses. I llavors tu veus en el lloc aquest del Civitai, hi ha alguns fluxes d'aquests que bàsicament el que veus és que això és bàsicament és per fer coses de revenge porn o putades o algú que està molt malalt i hi ha gent que ho ven. I tu entres aquí dintre i me fas un, no sé, el meu Patreon, entres a Patreon i està a patar de gent que ven aquests workflows. T'ensenyen la demostració en allò i ves el meu Patreon i em pagues el meu Patreon i em pagues això. Com si ho fiquessis a través de l'aixeta. I això està passant i no se'n parla, eh? No se'n parla perquè tampoc suposo que se'n vol agafar i fer publicitat, vale? Però aquestes coses hi són. I llavors, a veure, primer de tot sapigués dir, escolta, si veus algun vídeo d'alguna persona, avui ja no te'n pots fer de res, perquè és que...
On es parlava, que no recordo on es deia, no sé si ho havia sentit en un podcast o on, justament d'això, no? De que hem arribat a un punt on imatges o vídeos ja no te'n pots refiar.
De res.
Que siguin reals. Sí. De fet, s'està parlant d'intentar... trobar alguna mena de veritas o de sistema de certificació perquè les imatges o els vídeos siguin reals. Però a mi això...
Quants anys fa que parlem... dic que s'ha de ficar criptografia en els mòbils
i
que quan es tiri una foto té que haver-hi amb un blockchain el hash d'aquella imatge. I que qualsevol imatge...
No, aquí emmossega la poma de blockchains i certificació o xifrat de l'autenticitat d'una imatge o d'un vídeo. Fa molts anys que em van parlar, Ludo, però molts anys.
Va molts ser anys.
A poc de que hi hagués el boom del blockchain. Ja no tant de les criptos, sinó del blockchain.
Segurament en l'època del blockchain. Però és que és com una necessitat, i encara això, però s'hauria de fer senzill perquè començarà a haver-hi... ara fa una setmana i mitja, crec, va ser Google que ha tret... Google té un model d'imatges molt bo. O sigui, actualment els millors models d'imatges ja no són els de Midjourney o d'allò. El millor model d'imatges ara com ara és el Nano Banana de Google. Té un projecte
Nano
intern.
Banana, es diu.
El projecte intern es diu Nano Banana, vale? Internament és Gemini 3.0, no sé què Pro, em sembla que es diu Image 4 Pro. Jo l'altre dia vaig estar jugant incorporant al meu projecte doncs el Nano Banana aquest dintre d'allò, i és realment un model d'imatge espaterrant. Exemples. Vaig veure un exemple d'algú que li va agafar i li va pujar una fotografia d'un examen. Vale? Un full amb un examen, i el Nano Banana et resolia l'examen en l'examen amb la lletra de l'usuari, amb tachons i monigotes. Vale? I l'examen ben resolt. Vale? Coses interessants. Algunes imatges que, per exemple, m'han agradat i m'han semblat interessants. Per exemple, tu dius una fotografia i et diu, fes-me el behind the scenes. Per exemple, hi ha una persona fent un vídeo de YouTube i t'agafa i t'obre el plano a darrere on tu veus, per exemple, el tio que li està posant els focus, la persona amb la càmera, l'entorn que d'això, li ensenyes una fotografia, ho canvia amb l'angle i ara tu m'estàs veient des d'aquí, m'ha fot la foto des d'aquí i és molt acurat, el cabró. O sigui, clar, jugues, si combines la potència d'un model com aquest, el Nano Banana, per agafar una persona, canviar-la de posició, fer tot aquest tipus de coses, després agafes aquestes imatges i ho mous cap a un model marrano. Vale. I normalment ara el que passa és que inicialment van haver-hi els models aquests uns tablets, Deep Fusion, però estem parlant de models de fa 2-3 anys. que generaven imatges una miqueta, allò que sobraven dits i coses d'aquestes, i les mans no d'allò, o feia una fotografia una persona i va sortir un braç de més, i coses d'aquest estil, i veies coses estranyes, d'això. Però...
Encara n'hi han models.
Els xinus estan traient models d'imatge que venen directament de la garrafa sense censura. Perquè Xina no té cap problema en que nosaltres tinguem pitotes d'aquest estil, perquè allà no tenen problemes. Perquè com algú engegui, algú comença a fotre segons què, li fotran una clatellada de crèdit social que no podrà ni travessar el carrer. Vale? Amb la qual cosa, ells, els xinus no tenen problemes en donar-nos aquestes eines. I hi ha els models Quen d'imatge, que són molt bons, van molt bé i podeu descarregar-vos en el DrawThings, en el Mac o en l'iPhone i fan imatges que estan molt bé, però pràcticament venen sense censurar. I després hi ha els models, hi ha un model que es diu One, que fa vídeos, no Juan, W-A-N, el One, W-A-N, el One aquest, que fot uns vídeos. Què dius? Hosti, et fot vídeos de 20 segons que no són del nivell del VO3 del VO3 i el de Google i el d'OpenAI, que són també acollonants, però són vídeos que estan molt bé. I llavors, clar, i per fer segons quines coses, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. O sigui, sí. que diguéssim que com a societat haurem d'endreçar les coses. Haurem d'endreçar les coses. I pensa que també ara, clar, ara l'escapament de dir ui, és que m'han enganxat fent cosetes amb la secretària, però no passa res, perquè jo ara diré que és IA i hi ha el dubte.
De fet, sí. el que passa greu no se'n coneix. Per això no hi ha càmeres al Ventorro.
No hi ha...
Anaves a dir, Rafael, alguna cosa?
Sí, un encís que abans parlàvem de que no ens podíem fiar de res de les càmeres. Fins ara només he trobat una càmera al món que emmagatzem les metes dades i segons l'autenticitat de contingut i la norma C2PA. Sabeu quina marca és?
No.
És l'Eika.
Ah, l'Eika.
Són els únics que tenen això.
Què és aquesta norma C2PA?
Realment no en tinc ni la més remota.
Com un segell d'autenticació de la imatge,
és això,
no?
És això, que autentifique la...
Bueno, com ens filtrarà...
Això fos una norma estesa i una norma general, se podria tindre el que comentava el Marc, no? A mòbils, videocàmeres, a les càmeres de fer fotos, com un estàndard, i potser tindríem una verificació de que aquelles imatges s'han generat doncs amb un dispositiu i amb bones intencions. Però, clar, això és el que parlàvem, no? De que t'agafen una fotografia baixant de les escales i te poden destrossar la vida, per exemple.
Aprofitant que el Rafael estranyament té la paraula, tu proposaves un tema que te'l passo, a veure què volies dir. Posaves en interrogant el català Siri de rebot amb Gemini 3, perquè
perdó,
hi ha hagut una...
Perdó.
Vols acabar, sí, sí. Ludo?
No, sí, acaba. Tinc que obrir un incís, vale? Tinc que obrir un incís. Per què? Vale? Et tinc que llegir una cosa. Vale? A l'any 1731, Uthman ibn Nasser era el comandant de les forces berbers i va ser el governador de la Cerdanya. Vale? I després, en el després del seu...
Quin any, perdona? No sé, 1131.
Del 731. Vale? Llavors, el seu, va tindre que donar-li el seu... com se'n diu, es va enfrontar amb l'Odo de Aquitània a la batalla de Tolosa. I llavors, el 1732, vale, el Charles Martel va agafar i va derrotar en aquestes forces i els va tirar cap endarrere. Vale? O sigui, en la batalla del riu en el Garona, el 32, que és la seva batalla. I va ser precisament això, contra el Ibsen aquest, el Uthman Ibsen, que després tenim els Guzmanes, que ve d'Uthman, Guzman el Bueno, Guzman, ja sabem d'on ve el nom, i que estava a la Cerdanya. O sigui, que invasió va haver-hi, company.
No, i a Poitiers també, però
I
de fet... I a
Poitiers, hi van arribar, O sigui, no és una invasió, és una operació especial. No és, tócate los huevos, Pedrín.
Operació en triunfo. Però, a veure, un moment. Molts àrabs que van invair el que avui és França, al sud de França, no van pujar i van travessar els Pirineus com a l'Aníbal per la Cerdanya. No. Van sortir de Tunes i els seus vaixells van arribar a Poitiers. els vaixells van arribar a Poitiers.
No, home, no van passar pel túnel del Cadí.
Exacte. Bueno, és igual, parlem d'aquest tema, que no, un dia, si vol, portarem a l'Emilio García, portarem
el doctor. Parlem, porta l'Emilio García, home, clar que sí.
Hem de parlar, diguéssim, a l'origen. A veure, Rafael,
parlem amb l'Emilio García i fem una tròlisis fantàstica.
Farem una tròlisis. Anem a parlar del català.
Parlant del que, perdona, parlant del que em preguntaves, que era el C2PA, he estat buscant, i és una coalició que en un principi és perquè tingui el contingut sigui autèntic i que sigui d'una bona font. No? I alguns dels membres d'aquesta coalició són Adobe, Amazon, la BBC, Google, Intel, Meta, Microsoft, OpenAI, Sony, Trupic, entre d'altres, no? O sigui que...
Sí, diguéssim, alguns d'aquests no els necessitem.
No, perquè exemple, llavors, Adobe.
O sigui, aquí hi ha... Adobe encara, però o sigui, el problema que hi ha aquí és el problema que a mi m'agrada explicar als meus alumnes, que és el problema dels baptistes i els bootleggers. Quan en els anys 30 es van agafar i es va aprovar la llei seca, vale? Que és l'experiment fantàstic que es va fer social per després poder agafar i dissenyar tot el que s'ha fet amb les drogues després, creant el negoci més gran del món per poder fer finançament il·legal de coses, i així està a Sud-amèrica i alguns països del centre d'Àsia perquè tenim aquesta història amb les drogues, quan potser és, escolta, legalitza-les i ja farem. El tema és que hi havia dos lobbies a favor de la declaració de la llei seca, que es va tindre que treure perquè va ser realment un desastre. Els primers eren baptistes. Eren esglésies baptistes, episcopals, molt vinculades a moments religiosos protestants, sobretot liderats per senyores, vale? On doncs, normalment havien tingut problemes amb les seves famílies on havien patit, doncs per això, per culpa de l'alcoholisme doncs, dels marits o de membres de la família. I per tant, doncs, l'alcohol és dolent, sobretot l'alcoholisme és dolent i per tant hem de combatre-ho i hem de prohibir l'alcohol. Però per una altra banda, hi havia els bootleggers, que eren els fabricants del alcohol i els traficants d'alcohol, que deien això, no sé com prohibiu l'alcohol, ens fotrem d'or. L'Al Capone volia que prohibissin l'alcohol. L'Al Capone no volia que no prohibissin l'alcohol. Llavors, en el món de la informàtica, ho hem vist moltes vegades, els bootleggers i els baptistes. Per exemple, quan va haver-hi el tema del YouTube, va estar sempre amb el tema de promulgar la necessitat de ficar unes lleis dures de copyright contra el vídeo, la pirateria de vídeo i la publicació de vídeos a pirates. Per què? Perquè, com que estava a la taula amb les majors de contingut per poder determinar quines eren les lleis, tant als Estats Units com a Europa, vale? Que Europa són molt superguais, però a la defensar els grans és molt maco, SGAE i companyia, doncs clar, els de Google, mentre això van començar permetent qualsevol cosa, jugant quan era el Far West, i el moment que es tanca la frontera, diuen, no, anem a posar unes lleis i anem a poder agafar i aprovem LSCIs i coses d'aquest estil, en aquest moment Google ja té preparat el Content ID i té tots els processos empresarials i no podem muntar, la resta no podem jugar. Llavors, clar, està molt... Jo sempre que hi ha alguna cosa d'aquestes de dir anem a imposar una llei, vale? I per exemple la Unió Europea doncs, segurament seríem els primers d'adoptar una llei d'aquestes d'autenticació de fotografies i tot aquests, els que estan allà dintre volen estar allà, preparats per jugar i que ningú pugui jugar al seu joc perquè haurien de complir amb aquesta llei que ells ja tenen incorporada. Llavors, estàndards i tecnologies, compte, perquè hi ha gent que potser no la vols a la taula. Però són, si presenta el primer dia, els que parlen d'ètica de la IA sempre són els que fan IA.
Aquesta lluita entre regulació i estàndards i en el món de la informàtica sempre ha sigut una mica com tu acabes d'explicar, que al final els estàndards sorgeixen de les grans corporacions...
O les lleis.
No, i són, bueno, les grans corporacions són les que influeixen en els legisladors per crear lleis de control...
Però els estàndards tecnològics, no oblidem, o sigui, l'HTML5 al final va ser, es va poder unificar l'HTML5 després de que el mercat de Sim fes open source Netscape.
Hi ha alguns exemples de regulacions més creades de forma open source. N'hi ha, però no són totes.
Però
no
a internet, els requests, tot el que ha sortit de Request for Comments i que s'han adoptat de forma orgànica, però quan hi ha hagut algun moment per legislar i anem a tindre que fer això, ningú d'aquests estàndards és neutral.
Jo conec un molt a prop perquè vaig participar i vaig treballar i a més el vaig utilitzar quan vaig estar molt més implicat en el món de la salut, que perquè el contingut clínic d'una història clínica que té diagnòstics, té procediments, té tractaments, va haver-hi un estàndard que va sortir del col·lectiu de gent que analitzava les històries clíniques per poder-les ponderar, se'n tenien que posar uns valors i tal, que es deia Health Level 7, HL7. ¿Vale? I en principi va ser un estàndard sorgit de la comunitat i de forma oberta, però de seguida empreses que tenen molt a dir en el món de la sanitat, com per exemple Siemens, si entreu un dia en un hospital, si aneu a veure els TAC, si aneu a veure les tomografies computeritzades, tot això, a darrere hi ha aparells de Philips o de Siemens. ¿Vale? No n'hi ha doncs aquestes grans corporacions van posar molta pasta per accelerar la surgència de l'estàndard, perquè mentrestant per darrere feien software que l'incorporava, que era el que després legalment és l'únic que podies utilitzar per
registrar. Exacte, i si tu vols entrar en l'escena per agafar i competir amb les seves màquines, has de fer tota la feina, vale? Sense haver estat en la taula preparant això, i de manera ja t'assegures, com que estàs a la taula preparant-ho, que tot el que es posi estigui alineat amb la teva estratègia tecnològica i la teva estratègia corporativa, amb la qual l'estàndard encaixa amb la teva manera de treballar, perquè no són estàndards neutrals. I, de fet, també hi ha lluites estranyes. Per exemple, no et sembla estrany que tota la magufaria agafés i ataqués tan fort el 5G? És una PSYOP. És una guerra comercial. O sigui, hi havia estàndards competitius en com s'havia d'implementar el 5G i per aturar el 5G es van deixar anar els bulos. Igual que totes les coses vinculades a canvi climàtic i coses que moltes vegades es deixen anar històries i qui està deixant això? Pues uns i uns altres. I es fa servir i ens atenen a tots marejadíssims perquè si algú aconsegueix una mica d'avantatge competitiu perquè una normativa s'acosta una mica més cap a ell, això són molts milers de milions de dòlars o d'euros. I ens les foten contínuament. Llavors, a veure, està molt bé que estiguin implantant aquest tipus de coses, però fins que no vingui de forma automàtica en un iPhone i en un telèfon Android i que et surti en el costat de la imatge un logotipus, una imatge d'això és kosher o no és kosher i sigui pa tontos i la gent sàpiga que aquesta imatge és de veritat o aquesta imatge ha sigut tallada o poder veure quines són les edicions. Jo vull agafar una imatge, no, és que he fet un crop, molt bé, doncs aquesta és una imatge i porto un crop. Sí, i si tu vols utilitzar, clar, perquè jo puc fer una imatge, tirar una fotografia i penjar-la al diari, si aquesta fotografia porta un crop, aquest crop no és neutre. Aquest crop no és neutre, llavors potser has de dir, no, aquí hi ha la fotografia i toca aquí per veure la foto sense crop. I que tothom la pugui investigar i que sàpiga quan es va prendre i per quina màquina i de quina cosa. Perquè ara, com ara, per exemple, els models d'imatge, una de les paràmetres que tenen, tu pots agafar un model d'aquests, tipus Quen o un d'aquests, i dius, dóna'm una fotografia tirada amb una Hasselblad. Amb aquesta òptica, amb aquesta exposició, amb aquesta longitud focal, i et tira una fotografia que queda com una Hasselblad. Amb les aberracions òptiques que tingui, amb les coses i amb el caràcter de la fotografia.
I possiblement amb les metadades de la Hasselblad.
Les metadades les hi pots posar després. Tu pots agafar i generar el fitxer, el pots cuinar. Tu pots després agafar i cuinar el fitxer i jo t'agafo un JPEG i després d'aquí puc extreure't un RAW compatible amb Hasselblad amb les metadades de Hasselblad. Es pot falsificar. Serà una feinada i potser necessito software específic i aquest software no serà legal, però es pot fer. I si tu tens alguna organització finançada per la droga a Sud-amèrica i tens pressupost il·limitat, potser tens algun software d'aquest amagat a algun lloc sota un calaix?
Haig de
compleixi amb els estàndards europeus, amic meu?
Haig de posar una falca perquè haig de felicitar un nou mecenes i no vull que tanquem el programa sense parlar una mica de Siri i el català. Vale?
Vale.
O sigui que deixeu-me que posi la falca i de seguida estem.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Mira, vaig a veure si això funciona. Un segon. És un aplaudiment en David,
és David un Esteve. Poc.
Crec que
perdona, que t'he interromput.
Espera, que vaig a veure si tinc un aplaudiment més gran.
Més enfàtic.
No en tinc de més enfàtics en el...
No hi ha un aplaudiment de Muppets o alguna cosa així?
No tinc un aplaudiment de Muppets en els que ens proposa StreamYard. En qualsevol cas, està fet amb tot el bon cor. De fet, tenim dos mecenes aquesta setmana.
Dos.
Un és en David Esteve. Moltes gràcies, David. Es veu que es va escoltar el programa aquell que jo vaig fer, aquell rant inicial.
Els teus speeches inicials.
És l'únic que s'ha sentit al·ludit. Pues, de totes maneres...
potser d'altres no se l'han escoltat encara.
Bueno, sí, perquè hi ha gent que no els escolta aquella setmana, eh? El Redordín, per exemple, va dues o tres setmanes...
Sí, hi ha gent que va retreçar i va dir... Oh, va dir... Això ja fa...
Això ja està passat de moda.
Ja no me'n recordo.
Jo vaig dir això, jo?
Hem d'agafar el David, no en aquest cas el David Esteve, el nou mecenes, sinó el David Redordín, perquè vingui, perquè es va oferir, per fi...
Vol defensar els càrrecs intermitjos, que jo no tinc res en contra dels càrrecs intermitjos. Jo el que dic és que hi ha estructures que s'enquisten i que els incentius estan en que es mantinguin enquistats i acabin no fotent res d'útil sinó tocar els collons.
L'altre
o tocar-se els collons personalment. Que està bé, amb tota l'admiració del món, tocar-se els collons és encomiable el mirar-me mentre no es torbis.
Tenim un altre mecenes que és un mecenes encobert, ¿vale? Però que
gràcies... Ens dispara monedes d'euro.
Sí. Però que gràcies a ell tindrem resolta per menys del 60% del seu cos original a l'estudi de gravació virtual l'any que ve.
Vale. Ara aquí hem de tenir un debat, una tròlisis hegeliana. A veure, Tomàs.
Però encara no he dit el nom del mecenes.
Digues el nom del mecenes, sí.
Vale. El Xavi, de CQ en Freqüència, em va avisar... Tio, que tinc aquest codi promocional per Riverside, que és l'altre estudi que havíem utilitzat i que ara no utilitzem, perquè ara utilitzem StreamYard, que és superbo. Jo crec que per un 60% del seu cost, que ja és molt inferior a StreamYard, podeu tenir tot un any de... I això va ser abans del Black Friday. El vaig utilitzar amb escepticisme, pensant que no em funcionaria i... Zasca la pasca. Em va funcionar. Però... O sigui que, Xavi, gràcies, perquè ens has estalviat un munt de pasta.
Un pastissal indecent.
Mossega la Poma hauria de tenir tres conceptes, diguéssim, de despeses màximes.
De despesa obligatòria.
Vale? Sí. El primer de tot és el nostre hosting, que és el que s'endú més pasta. Després, l'estudi virtual, que en aquest cas enguany és StreamYard i que l'any que ve, gràcies al descompte, serà Riverside. Però continuarà estant al segon punt de despesa. El tercer serà birres per nosaltres, que aquest no arribem mai. Si sempre és que
també tenim coses com l'amplada de banda per als vídeos que aquí estan subvencionades
sí.
pel Wasabi. Però escolta una cosa, a veure, Tomàs, una cosa, que aquí hem de parlar molt seriosament tu i jo. Escolta, fa uns quants anys estàvem a Riverside i funcionava. Algun dia vam tenir algun susto.
Sí, vam perdre el programa.
El programa es va perdre a StreamYard, fill meu. El programa perdut es va perdre a StreamYard.
De les primeres vegades que ho vam fer a StreamYard.
És a dir, amb Riverside vam estar molt de temps. De tant en tant ens queixàvem, de tant en tant ploràvem, però sempre va funcionar. I cert senyor R deia, això StreamYard és molt maco, no sé què. I vam anar a StreamYard. I ens vam gastar una pasta. Una pasta gran.
El primer any no, perquè gràcies a ell el vam tenir a menys del 50%.
Vam tenir gratis, però el segon any el vam pagar tot.
Que és aquest any.
I a sobre vam perdre un programa. Es va perdre un programa amb en Josep Ruano.
Sí.
Vale? Amb en Josep Ruano. O sigui, i es va perdre un programa a StreamYard. I ara on tornem? A les arrels.
Però...
El Riverside, que a sobre podrem emetre en format Muppets.
Sí, això sí, és veritat. Podem emetre en format Muppets, és necessari.
És necessari emetre el Bossa de la Poma en format Muppets.
Val a dir dues coses. Una, no tenim tanta audiència en directe, perquè aquest programa la gent l'escolta en podcast i la gent escolta el podcast quan pot. Està bé, si algú té temps i en aquell moment li coincideix i ens pot veure en directe, doncs genial.
Però l'audiència en
directe és... La vida directa és anecdòtica, totalment anecdòtica. Això
poden enviar comentaris.
Jo, Marc, sóc el que té des del minut zero, que algun dia t'ho hauria de traspassar, tinc l'encàrrec no signat en cap document de preocupar-me per les finances del programa. Vale? Això no ho hem firmat mai enlloc.
Mai.
No s'ha firmat, però jo fa anys que tinc un Excel que posa 2008, 2009, 2010, 2011, tot el debe haver-hi saldo de tots aquests anys. Vale? I jo tinc tot, o sigui, tinc tot l'històric d'ingressos.
Penseu que jo de tant en tant dic Tomàs, vull allò de les... No us he vist mai.
No.
Sí que hi ha.
No saps.
Ella llavors em diu, Marc, hi ha pèmpims. Dic, ah, sí? Vull un micro. I m'envia un micro.
No hi ha transparència fiscal. No hi ha transparència fiscal.
Diu, Marc, hi ha pèmpims. Vols alguna cosa? Hòstia, doncs mira, un micro
file. No, però l'ho molt bé. Mai ha vist aquest Excel. Sí, de fet, jo crec que s'acaba d'assabentar avui que hi ha un Excel que per controlar el debe haver-hi saldo. Saps?
Hi ha un Excel? Jo em pensava que això ho devies portar amb el compte plus. No,
i porto gràfics. Estadístiques d'ingressos per reixeta, estadístiques d'ingressos per afiliats d'Amazon...
Escolta, parlant d'això, com ha anat el Black Friday?
El Black Friday ens ha pagat... No sé pel Black Friday...
Jo he comprat coses amb el Black Friday.
Sí,
he comprat coses grosses amb el Black Friday.
Dit d'una altra manera, les despeses que heu fet comprant per afiliats de Mossega la Poma han pagat sencer i amb escreixos al Riverside de l'any que ve. No puc dir res més.
Jo li he fotut canya en el Black Friday aquest any, perquè hem comprat els Reis i alguna cosa que teníem pendent de comprar. I això, molt bé. Així. Hem fet una campanya de Black Friday. Què és això, tio?
Jo també vaig fer una mica, sense voler agobiar el personal, en el subgrup.
Black Friday, Panteo. Oh. Teteo.
Jo vaig fer una campanya així, una mica... Ja dic, sense voler abusar ni d'això, que sapigueu que jo cada dia miro les finances de Mossega la Poma every day, every morning, quan m'aixeco, faig el cafè i miro les finances.
En Tomàs es lleva, fa un riu, i llavors mira les finances de Mossega la Poma.
No, vaig a fer un cafè amb llet.
A fer un cafè amb llet, vale.
M'assec davant de l'ordinador, miro primer les finances de Mossega la Poma i després miro les meves.
Deixes mirar la cotització del Bitcoin, de l'Ethereum...
Sí. Però primer miro les de Mossega la Poma i una de les coses que miro és què han comprat la gent el dia anterior amb afiliats. Perquè sempre m'agrada saber si la vostra salut sexual és positiva,
els
si compreu condons hexagonals i tot. I a vegades veig coses que dic, hòstia, això mola. O sigui, jo no m'ho compraria perquè igual no ho necessito. De fet, aquest Black Friday em vaig prometre no comprar res jo en el Black Friday i ho he complert. No he comprat res. Tampoc tenia cap necessitat especial. Però bueno, veig coses que em criden l'atenció i ho publico en general amb afiliats.
Ara que parles de salut sexual, està parlant, per exemple, hi ha un mite, vale, que és que a les anous, com que tenen forma de collons... van bé per la salut sexual masculina, perquè tenen la forma de colló. Però no és per la forma de colló, sinó perquè són riques en zinc i el zinc està vinculat a la producció de testosterona. Ah. Que ho sapigueu.
O sigui que... Jo tinc una caixa que de nous per menjar.
Doncs ja pots fotre-li, que la senyora et dirà, ei, Rafel, com va el consum de nous?
Para.
Potser te l'has aportat la dona, eh?
No sé si va bé per lo que està dient en Marc, però sí que és veritat que quan acabes un sopar que hauria de ser relativament lleuger, ¿vale?, no està malament menjar-se un parell o tres de nous com a final del sopar.
A mi m'agrada quan estàs en un sopar així d'allò, amb gent, i hi ha nous, agafar dues de nous.
El que passa és que si estàs parlant...
Tinc la tècnica de trencar-la una amb una altra i amb una mà... I dius, soy un macho. I ja està. Llavors dius, augmenta l'ego i la salut sensual també. Mira, que macho. Però té truco, eh? Té truco. S'ha de saber posar la nou i saber com fer la força i tenir la força, eh?
Sí. Anem a parlar de Siri català, que jo... Però... La gent critica molt Apple de que s'ha quedat molt enrere en temes de tal i qual. El que sí que és veritat és que Siri...
Ara que parlem de la Siri, corre un vídeo de les actrius de veu, les artistes de veu que fan la veu de la Siri i de la Google Voice...
En anglès?
No, en castellà, vale? Que van juntes i van fent broma, fent servir la veu. Uns pibons.
Ah.
Uns pibons, eh? Les dues. Però... Dius, són tan guapes com sonen, eh? O sigui, dius... Realment,
que sapigueu que hi ha una veu que ho vas dir tu, Rafael, no, que ho vas dir tu, no, ho va dir el Xavi en l'últim podcast, tu no hi eres, que vam estar parlant de podcasting, en l'últim capítol, que va ser així improvisat. Hi ha una veu que es fa servir per edició de vídeos en espanyol, en castellà en aquest cas, que és el Dani. El Dani va cedir la seva veu per fer la veu aquesta de... És un mini-Siri, d'acord? ¿Vale? Bueno, una cosa, parlant
sí,
de Siri...
Així és com amb els homes no acaba de funcionar, perquè, per exemple, recordo que a TV3 hi havia un tio que era el que feia la veu del JR, ¿vale? Sí. I que li fotia la veu en el Clint Eastwood, una veu de senyor machote i tal, i...
Cowboy.
No, que no, que diu, no era en Clint Eastwood. No. Ni molt menys, o sigui, podria ser...
En canvi, amb això va funcionar. Molt ràpid, anem a parlar del català. A veure, i de Siri en particular. Jo fa anys i anys i anys que només utilitzo Siri per tres coses i no m'he pogut moure d'aquí. I a sobre em fa ràbia perquè li has de dir en castellà.
Usar cronòmetres?
No. Bueno, sí, genera recordatoris. Apagar llums i posar cronòmetres, correcte.
Jo posar cronòmetres i prou, perquè li dic posa'm una música i no l'entén.
No entén res. I això no ha canviat des que va sortir Siri. O sigui, terrible. No. I a sobre el català...
Jo alguna vegada en el cotxe intentar dir fes-me una ruta cap aquí i de vegades cap a Boston, no tinc que agafar un ferri i...
Truca a la mama, però igual truca a la mama de la parella. No, vull a la meva mama, però clar que Siri no sap qui és la meva mama o la mama...
Jo amb la meva senyora compartim el compte de l'Apple ID, amb el qual tenim dues mames.
Sí.
I de vegades ens...
Si em passa Apple...
Fusiona.
A mi, que no sóc Siri, tinc una amiga que es diu Eva i ma germana es diu Eva i l'altre dia vaig fer una mena de pastís i li vaig enviar la foto a l'amiga en lloc d'enviar-li la meva germana, que és la que li volia enviar la foto.
Estarà contenta i m'estàs combinada de sopar o...
Exacte, l'amiga em va dir no, hòstia, és un gran reposter. Dic, mira, és la primera vegada que faig un pastís de pa de pessic amb matafaluga i tal. Bueno, és igual. Que li vaig enviar la foto que no corresponia, però és que això intentar-ho amb Siri és impossible.
Poca broma. Les coques de Valldemossa, vale? I corre per internet les receptes d'una senyora que es diu Maria Givert, que fa receptes mallorquines. Vaig provar les coques de Valldemossa i una mica més i no les arribo a tastar. Un escàndol. Bàsicament és farina i patata.
Ah, patata.
Patata bullida.
Coca, recepta de coques de Valldemossa feta per una senyora que es diu...
Maria Givert.
Per favor,
Maria Givert, receptes mallorquines.
Perplexity Pro, pren nota d'aquesta suggerència perquè... i d'això. Ah, mira, torna a aparèixer aquí el Dani. Hola, Dani.
Hola.
Mira, que no a veure, ensenya'm...
Quasi el trec, l'anava a afegir jo i quasi el trec.
Necessito que ens ensenyi... Quan puguis aixecar les mans, com si t'estiguessin apuntat amb una pistola per darrere, quan puguis, que sé que estàs manipulant. Aixeca les mans, sisplau, Dani. No estan tacades de sang.
Vale. No estan tacades de sang.
No han d'anar a buscar sàndwich de pernil dolç. Siri i català, Rafael, perquè al final no et deixem parlar. Tu vas treure el tema i no, algo passa amb Siri i català. Ara, acaba d'explicar, si vols, la història, sisplau.
Això sí, va ser un... Això li vaig veure a l'Albert Cuesta, que també està amb el tema de català i tal, i va treure, no sé si va ser un article al diari Ara, o jo li vaig veure el seu Mastodon i
perdona, a l'Albert Cuesta fa una cosa, escriu bàsicament al diari Ara, però fa una cosa molt interessant. Quan ell publica un article, el diari Ara té un mur de pagament insalvable, ¿vale? Però quan ell publica, suposo que és un acord que té ell com a periodista col·laborador del diari.
No tots els articles, alguns sí que...
Però molts que publica ell, que ha escrit ell, no estan sotmesos al mur de pagament i els usuaris de Mastodon els podem llegir sense el mur de pagament. Que això se li ha d'agrair a l'Albert Cuesta, que va negociar això, suposo, en el seu contracte, perquè els seus seguidors puguin llegir els articles sense passar per la barrera del mur de pagament. Perdona, parèntesis.
El que parlava era això, no? De que com que Apple i Google han arribat amb aquest acord de que Apple pagarà 1.000 milions a l'any per utilitzar la seva intel·ligència artificial, doncs de que com que està molt més evolucionada a nivell del català, doncs que segurament que Siri acabarà parlant català gràcies a Google.
O sigui, gràcies a Gemini.
Sí, dues coses. La una, primera, és interessant el tema de que Google, Apple li pagui 1.000 milions de dòlars a Google a l'any quan Google li té que pagar 30.000 milions de dòlars a l'any a Apple. 20.000 milions de dòlars a l'any perquè té Google com a motor de cerca per omissió a dintre dels seus dispositius.
Que sàpigues, Ludo, que això s'està renegociant.
Ho estan renegociant, és això. I l'altre és això, els models LLMs el que passa és que funcionen millor com més dades d'entrenament tenen i, per tant, no els hi surt a compte no tindre el català. I Gemini, i tant ChatGPT com Gemini, els models sota, parlen un català molt bo. Fins i tot un basc molt bo. Que el tenim avaluat per un projecte que estem fent i és com un benefici, perquè si ho hagués tingut que fotre decidir Apple Espanya estaríem encara
Apple
esperant.
Fa molts anys, adéu Marc, fins ara, Apple va fer un esforç d'incloure el català en el seu sistema perquè va haver-hi una campanya, recordeu-vos d'en Miquel Labòria, que va fer molta feina en aquest sentit, que ara fa molt de temps que no sé res del Miquel, i li faré un ping a veure com està, que fa temps que no xerrem. Doncs se li ha d'agrair molt que ell va fer una campanya molt important, va parlar amb els polítics al seu moment, va forçar que aquests polítics parlés, també és veritat que van haver-hi molts usuaris que ens vam implicar perquè l'iPhone no parlava català, no hi havia català, i ell va parlar amb els polítics de torn, aquests van parlar amb Apple, i es va incloure el català en el seu dia. Però es va quedar en aquell estat, no hi ha hagut millores. De fet, el català no és una llengua on tu li puguis donar ordres a Siri en català perquè no l'entén i, bueno, en fi, s'ha quedat una mica...
Ni en anglès, tampoc.
Bueno, en anglès tampoc l'entén. Vale, ara veig que el Marc ens ha passat la recepta de la...
Segur jo.
Ah, gràcies. Ah, és veritat, has sigut tu, Rafael. Disculpa, que no... Que dic, hòstia, el Marc ens passa missatges quan ja ha marxat. Això ha de ser màgia de l'StreamYard. No és màgia, és el que és. Vale, pues, o sigui que vindrà de la mà d'aquesta aliança amb Google per fer servir Gemini aquest suposat nou Siri. Sabeu que ara Apple té un caos amb lo de la intel·ligència artificial perquè la persona que fa anys que liderava el grup d'intel·ligència artificial l'han fet fora. I ara han incorporat una nova incorporació que ha estat treballant.
Que venia de Google, ve de Google.
Abans de Microsoft i últimament, els últims mesos, va estar a Google, sí. Que al final s'estan passant unes persones.
És que si heu provat, de per exemple, escriure un correu amb l'Apple Intelligence i que sigui en català, i allò que et dona les opcions normal, professional, no sé què, és un autèntic caos. Cal, o sigui, no. Si li dius que te'l faci en català, te l'escriu en francès. O sigui, és el que entén.
Sí.
Tu tens el d'això i el correu dius, no, el vull amb aquests paràmetres i tal, i te l'escriu en francès. No, això no és català.
I quan detecta algunes paraules així una miqueta complicades, el que Siri interpreta que són políticament incorrectes o que no, millor... Diu que no pot traduir-les o no pot treballar amb elles, com per exemple, si poses la paraula suïcidi, diu que no pot fer res. Per exemple. Moltes més.
Bueno, perquè ara tenen una polèmica, perquè van tenir una demanda als Estats Units de gent que s'havia arribat a suïcidar i que havia estat dialogant amb en aquest cas crec que era amb ChatGPT, no era amb Siri. Però bueno, sí, és molt curiós. I a més... la intel·ligència artificial ens ha portat damunt de la taula, ens ha fet veure moltes mancances de Siri, de la Siri actual. Jo, per exemple, faig servir molt Perplexity Pro. ¿Vale? De fet, aquests dies l'he estat fent servir per programar. jo fa molt de temps que no ho programo, ho tinc superoxidat, tinc les bases, vale? I he estat creant programes que fan scrapping d'unes webs i que em donen uns resultats i que sobre això m'envien uns avisos a l'iPhone, unes notificacions. Volia provar tot aquest sistema, vale? La meva forma de dialogar amb Perplexity Pro és en català. Jo li escric en català. I Perplexity, a priori, el que ha de fer és agafar allò que jo li escric, que té paraules en català, però que també té moltes paraules en anglès, pel context, sobretot si fas programació, pel context, no? Si li dic scrapping, li dic scrapping. No li dic que em repassi el codi d'una pàgina web, saps? Li dic que em faci scrapping d'una web. Ho entén perfectament, ho tradueix perfectament, em dona els resultats i a sobre, com li estava dient, recerca, les variables, els noms els escriu en català, els resultats dels missatges que m'envia per push notification me'ls escriu en català i no té el català com a llengua nativa a Perplexity Pro, sinó que fa la traducció de la ingesta i fa la traducció de l'output. I ho fa bé, ho fa correctament. Vull dir que em sorprèn que estigui tan endarrerit, tan endarrerit el català a Apple. És una cosa increïble. No vull tancar, abans d'entrar a propostes, sense que en Dani ens expliqui la seva experiència brutal que has tingut amb Sonos, no? Sonos, és Suno. Sí, sí.
Sí, sí. Doncs brutal, és a dir, brutal és dir poc. És màgia que puguis tararejar una cançó, li envies a Suno aquest àudio, no com fa uns quants mesos que només li podies enviar, em sembla que eren 30 segons i en 30 segons poca cosa pots fer. Ara li pots pujar fins a 8 minuts de cançó, és a dir, pots pujar-li una cançó sencera, li dius quin estil vols que sigui o quins instruments, etc, etc, i et fa una cançó. I si li poses la lletra, te la canta. A més, pots tu, per exemple, pujar una pista teva tu cantant, encara que desafinis, i el que fa és un clon de la teva veu i fa que cantis la cançó que tu vulguis. Però no només això, sinó que dius, bé, m'ha agradat molt, però vull canviar certes parts de la cançó, o vull afegir violins, o vull afegir una guitarra, o vull afegir un cor, o fer modificacions de les que ja estan. Doncs entres al mode estudio, generes totes les pistes per tots els instruments que hi ha de forma automàtica i després tu selecciones què vols canviar, si vols afegir una nova pista i a la nova pista, si vols posar uns violins que facin nino, 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 tu graves amb la teva veu nino, 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 dius que això són uns violins, un staccato, per exemple, i la intel·ligència artificial t'ho fa, t'ho genera. Mm-hmm. És fantàstic. L'únic que quan comences a treballar amb l'estudio i a fer diverses modificacions, notes que la qualitat perd una miqueta, perquè aquesta desgregació de pistes les fa amb una base, és a dir, quan Suno crea una cançó, crea la cançó sencera, podríem dir, crea tota la ona amb tots els instruments ja mesclats. No t'ho fa pista per pista, això t'ho fa després. I aquest pas et genera doncs, una petita pèrdua de qualitat. Però jo suposo que d'aquí uns mesos, quan treguin la nova versió d'estudio, això ho podran fer molt millor. I jo crec que això és el futur dels DAW, dels editors o de les estacions de treball de música. Mm-hmm. És una passada, una autèntica passada.
Jo t'he escoltat algun dels resultats, alguna de les sortides, vale? Alguna de les cançons, que realment són flipants, estan superbé. Perquè a més li pots dir, no, fes-m'ho això amb banda sonora, per exemple, sí. No? I el tio, tota l'àudio, saps? Tota aquella magnificitat de la banda sonora l'incorpora. Per això és interessant això que acabes de dir, com dient, escolta'm, dona-li totes les instruccions, dona-li tots els inputs necessaris i deixa que la creativitat la porti de moment Sono, perquè et dona el resultat final molt més integrat que si no et dona el de les, per pistes, encara que et doni aquesta possibilitat de manipulació, perd aquell global, aquella sortida global que ho fa ell. No? Sí. Jo he vist molt bé les sortides, però no acabava d'entendre què li deies tu, què li donaves tu, perquè he vist unes lletres cantades que tenen, o sigui, que es nota que les has fet tu, no? Que no les ha fet Sono. Què li dius? Què li dones? Una cançó...
Un àudio? Per exemple, les proves que he estat fent, les primeres que he fet, són gravacions que jo vaig fer amb el telèfon, tararejant la cançó, amb les notes de veu.
I això, a partir d'aquí, ja t'ho fa ell.
Sí, sí.
Amb una sèrie d'instruccions, no? O sigui, vull que això em generis una música d'aquest estil, d'aquests uns quants...
Sí. A més, el que fa, utilitzo, en aquest cas, pots utilitzar ChatGPT o Gemini, perquè et faci el prompt, perquè tu no li pots posar un prompt. Fes una música com Vangelis, perquè no pots posar artistes a Suno. Li dius a ChatGPT, fes-me un prompt que soni com la cançó tal de Vangelis, o que soni com la banda sonora de Regreso al Futuro, per exemple. I ja et genera un prompt amb els estils que s'amolden a la cançó que tu vols que Suno s'inspiri, sense haver de dir ni el nom de la cançó ni l'autor.
És molt, molt interessant. De fet, és que t'he vist molt entusiasmat, Dani. T'he vist molt flipat. Sí,
és que molt flipat. Bon sentit... Quan vaig estar començant, vaig fer la primera prova, jo la cançó la tenia al cap. Era com una espècie de marxa militar, així molt divertida, tipus Mary Poppins, també, i li vaig enviar i em va sortir un resultat que era el que jo tenia al cap. I és que em vaig emocionar perquè vaig dir, és increïble, és un somni fet realitat. És a dir, jo tinc centenars de gravacions de melodies al telèfon des de l'any 2009 i penso, bé, algun dia m'hi posaré davant del teclat, interpretar el que jo volia dir, i això, clar, necessites doncs, molt de temps, molta paciència, instruments virtuals, que segurament no els tinc, t'has de gastar una pasta amb nous instruments musicals perquè no són els... Bé, o si no, pots contractar a un arreglista que et cobrarà 3.000 euros per cançó. I clar, no, tampoc és plan, i per un hobby, almenys en un principi hobby, de moment, dius, no val la pena, però gastar-te, jo què sé, em sembla que són 20 euros al mes, gastes un mes de 20 euros i li envies un munt de cançons i que te les facis o no, et surt a compte.
Sí, surt a compte per, sobretot en fase de hobby. Que és el que tu estàs dient, Ani. Un hobby que et costi 20 euros al mes està superben pagat, tios, el resultat és el que és, no? Sí, sí. Continuant parlant del procés creatiu, has acabat el teu primer llibre.
Sí, l'he acabat, ara l'he de repassar. Vaig començar a llegir i ja vaig començar a trobar bastantes errades, així que vaig dir, ostres, l'he de repassar. És a dir, està acabat el borrador, podríem dir, però ara és quan... sobretot a l'inici, perquè quan tu comences, almenys en el meu cas, quan vaig començar jo tenia una idea al cap, però a mesura que vas escrivint la idea es va orientant, no sé com, però es va reorientant a mesura que vas escrivint. Quan arribes al final i quan tornes al principi, que és quan tenies el teu cap amoblat de certa manera, i veus que ha acabat d'una altra, dius, ostres, això no lliga, això s'obre, això ho he de canviar, he posat 4 dies i són 6, o al revés, i clar. Però bé, podríem dir que sí, que ja l'he acabat.
Sempre he pensat en el procés, diguéssim, d'escriptura de llibres, de literatura, o d'assaig, és igual, que una cosa és la feina del creador, després hi ha una altra feina que és de correcció estilística, sintàctica, ortogràfica, etcètera, etcètera. I després està la feina de l'editor, que és el que juga amb, no només amb la versemblança, amb allò de, hòstia, vaig estar parlant de 4 dies i resulta que al final són 3, però això s'ha de corregir la versemblança, sinó potser una correcció més dolorosa. És a dir, aquest capítol no el posis, o aquest capítol refàs-lo sencerament perquè trenques com una cadència d'un estil, o aquí de cop i volta t'has enlentit. I, clar, això no ho fa algú que ha llegit centenars, milers de llibres i que té un consell editorial. Vale? Clar, amb una feina, que en el teu cas és una feina amateur, vale? Com ho superes, això? Com ho faràs, això? A part, ja dic, de la publicació, que això, marketing i publicació, que això és una altra guerra. Eh? Només sí. Dic de la feina editorial, de la feina, diguéssim, de... Com es resol, això, quan vols començar a escriure un llibre? Sempre m'ho he plantejat. Dic, a qui li demano jo consell si no puc deixar un sou que no tinc, perquè això és amateur.
ChatGPT.
Però ChatGPT et pot fer una feina com et faria el consell d'un editor professional?
Una miqueta, perquè, sí. Per exemple, li vaig enviar tot el llibre i me'l va corregir i em va treure com 3.000 paraules. Així està... No, 4.000 paraules.
Ah, vale. No et va fer només una correcció ortogràfica i gramatical i sintàctica, sinó que et va fer una correcció editorial.
Sí. Ah, i li vaig preguntar, ostres, que jo tenia 40.000 i ara tinc 35.000. Què has fet amb aquestes 5.000 paraules?
Esto no gusta nada al ChatGPT.
I ChatGPT diu, no, t'he corregit perquè hi havia repeticions, si vols repassem capítol per capítol, em diu. Però hi havia repeticions, hi havia coses que no... que era millor treure-les i t'he fet una edició com un editor. I ara és molt més... Té tres parts que no deien res.
Quin ChatGPT fa servir tu?
El 5.1.
Professional? Sí. Sí, però tu pagues?
Sí, jo pago.
Quant costa cada mes el Pro, el ChatGPT Pro? Recordes?
No. No ho recordo.
No ho miris.
No ho miro.
Això ho has de posar en el preu de creació del llibre.
Sí. No, que li he dit, perquè ara estic utilitzant més ChatGPT, Gemini, i li he dit a ChatGPT, diu, molt bones. I em diu, escolta, faig un 50% en els 3 propers mesos. I jo, val, doncs acceptem. Que ara tinc un 50% de descompte en els 3.
Jo m'estic mal acostumant a gaudir del Perplexity Pro, amb aquella oferta que va fer de PayPal, gratuït un any, que clar, té uns models que realment són, no sé si són els millors en cada cas, però que a mi, per l'ús que en faig, em sorprenen, perquè sí que són realment acurats, cosa que abans amb ChatGPT públic no tenia. ¿Vale? I estic veient que hauré d'acabar aterrant amb un model de pagament si vull continuar gaudint, perquè ara és una passada. O sigui, ja no busco res a Google, res important, perquè la feina que em fa Perplexity Pro és 100, 200, 1.000 vegades més interessant els resultats que em dona. De coses... O sigui, penseu que jo formo part del col·lectiu de radioaficionats, que és un col·lectiu petit a tot el món, a més, molt fragmentat a nivell d'equips, de sap? Clar, i tu imagina't que jo li pregunto la configuració específica d'una cosa molt, molt boja de dintre d'un no sé quantos, d'un equip de radioaficionat, i et dona tots els paràmetres, tio. Te'ls dona. Dona un conyo tret. Sí, segur que si ho busco a Google acabaré trobant-ho, però puc estar 3 dies. I el tio m'ho dona amb una resposta superacurada en 3 segons. No? Magnífic, els resultats.
Sí. Jo ja dic, tant en Gemini com en ChatGPT, perquè hi ha algunes coses, doncs, Gemini és millor que ChatGPT, però hi ha coses que no te les fa, però en canvi ChatGPT sí. Per exemple, el tema de que et supervisi la novel·la, per exemple, Gemini em deia que no. Em deia, no puc fer tantes paraules, no les puc digerir. En canvi, li vaig preguntar a ChatGPT i em va dir, sí, tu porta, envia-m'ho i jo t'ho corregeixo. Hi ha coses que ve, però sí, jo crec que una es combina amb l'altra. Jo crec que pot estar bé.
Molt bé. Anem tancant, anem a les propostes, són 5 o 6. No sé si queda alguna cosa en el tinter, Dani, Rafael, que vulgueu afegir.
No.
No? Tiro la falca i acabem ja amb les 4 o 5 propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Les pots enviar a propostes@mossegalapoma.cat, però el que heu de fer és apuntar-vos al grup de Telegram i amb el hashtag proposta ja queda tot dat i beneït, que això, aquesta falca és una mica antiga. Tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, però les vaig a dir molt ràpid. Si teniu alguna cosa, aixequeu-me la mà, si voleu fer algun comentari sobre les que vaig dient. En Ramon Maria Gallar ens parla de música i ens diu: tot just ha fet 50 anys d'aquesta meravella, i aquesta meravella és A Night at the Opera de The Queen. Vale? Fantàstic disc. 50 anys ja, eh? Ens fem grans, nois. Va pels tres, que estem aquí. El Marc no, que el Marc mai serà gran, però nosaltres ens anem fent grans. Vale, en Sinner ens parla de Queen i ens diu: Alton Brown, torna. Qui és l'Alton Brown? És un científic que es va dedicar a explicar la cuina amb ciència i humor. Això ja fa molts anys. I ara ha tornat amb aquest programa que es diu Good Eats, de la cadena Food Network, i aquest cop, a part, està a YouTube. O sigui que es pot seguir des de YouTube. Jo li he mirat només un moment per saber quina cara té aquest senyor i com ho fa. I sí, sembla interessant que un científic parli de cuina. Vale, vaig tirant, si no dieu res, que en Rup ens torna a posar damunt de la taula el tema del chat control. Diu: alguns estats europeus insisteixen en que Europa accepti una llei de chat control contra la privacitat de les persones. En aquest context, explica en Rup, i hi ha un article que fa referència a Xataka, diu: en aquest context, França ha acusat a la versió personalitzada del sistema operatiu per Android, que es diu Grafen OS, que tenien seu a França, doncs ha acusat Android Grafen OS d'eina criminal, ja que sembla, si no impossible, molt difícil de hackejar, i això el govern francès s'ha queixat. Diu: Grafen OS és un sistema que fan servir tant periodistes com activistes com experts en ciberseguretat. Vale? Tornem una altra vegada, una enèsima vegada, amb el chat control, que cada vegada sembla que estigui mort i torna. Vale? Doncs això.
Una cosa, molt ens queixem de Xina, del seu control a la seva població, però anem pel mateix camí. És a dir, molt de queixa, però aquí anem igual.
Això donaria per un programa a banda dels que estem fent. Totalment. Però no esteu notant coses? A mi hi ha coses que em criden molt l'atenció en el context europeu. ¿Vale? Són notícies sueltes, cherry picking d'aquí i d'allà, però si les anem posant en un context, si Europa ja porta més de 2 anys, arrel de la guerra d'Ucraïna, impulsant molt la despesa militar, directa i indirecta. Indirecta vol dir que està generant lleis que afavoreixen les empreses de fabricació militar. Això d'una banda. Aquesta setmana, França ha retornat al servei militar voluntari, ¿vale? Que és la primera fase de posar un servei militar obligatori. No? Primer el poses voluntari, després el poses obligatori. Tot ens està dibuixant un context bèl·lic contra la Unió Soviètica actual, perquè és l'únic enemic que tenim aquí damunt de la taula. Primer ja ens van dir fa uns temps que la OTAN, governada per Estats Units, passava d'Europa, que Europa s'espavilés sola. ¿Vale? De fet, van pressionar a tots els països europeus, membres de l'OTAN, que incrementessin el seu pressupost militar. El seu pressupost militar vol dir que una part va contra diners d'empreses europees, però molta pasta se'n va a qui li comprem els avions i altres coses, que són els Estats Units. És una forma de finançar les taxes dels arancels de Trump. Sí. Bueno, en fi. D'això n'hem de parlar algun cop, perquè amb algú que realment sàpiga, perquè s'està creant com un discurs, un context, no?, que és perillós cap a un escenari hipotètic de guerra. Vale. L'Andreu Guinart ens diu: I had a dream, saps? Diu: m'agradaria cridar que féssiu un canal de vídeos industrials per a les nits d'insomni a Mossega la Poma. Tenim canals de memes, canals de finances, canals de cuina, però ell vol un canal de vídeos industrials. Es veu que això per ell és com el porno, ¿vale? I diu que li encantaria que hi hagués un i que el féssim créixer entre tots. Jo, si és qüestió de donar satisfacció, pues, em sembla molt bé, perquè, a més, vídeos industrials tampoc és que ens anessin a fer cap mal. Un tema molt interessant que ens suggereix en Rup, que parla de la joventut perduda, ens proposa un article, ell diu que és el seu psicòleg de capçalera, un article d'un nano que critica els que critiquem els joves d'avui en dia o els que critiquen els joves d'avui en dia. Com dient, ara diem que la societat d'ara només fa que mirar el mòbil, que no sé quantos, que no sé què, i diu ell, tant de bo m'haguéssiu vist a mi a l'escola que la gent fumava, es liava els canutillos en els pupitres. I està bé aquesta reflexió perquè tots tenim tendència a edulcorar el nostre passat i, en canvi, fer molt èmfasi en els problemes del present, no? Parlant de la joventut. I llegint l'article, que és tendenciós cap a una banda, amb lògica i contrastant, diguéssim, el típic comentari viejuno de que els joves d'ara només fan que mirar el capaixito de coses, els mòbils són molt egocèntrics. Que sí, vale? Què vull dir? Vull dir que al final, bons i dolents, gent millor o gent pitjor, o gent millor educada o gent pitjor educada, ha passat sempre. No sé si m'explico. O sigui, sempre ha hagut gent que fa bé les coses i que tira endavant, o gent que s'empana, vale? A parlo de gent jove. Vale? I això ha passat tota la vida. Sí que és veritat, va haver una època, jo no la vaig viure o per barri o per circumstàncies, però recordo uns anys on la heroïna havia fet molt mal en els barris perifèrics de les grans ciutats. Sí. Us en recordeu d'aquest temps? Sí. I que això va derivar amb altres coses. Bueno, interessant que sempre tinguem una visió contrastada de lo que a vegades pot semblar el mainstream. Vale. I un altre problema que ens referia en Rup, parlant ara en aquest cas de Netflix, diu que hi ha problemes en Netflix al compartir de mòbil a la televisió. No sé si això ho heu observat vosaltres.
No, és que jo no tinc Netflix.
Jo tampoc.
Jo no tinc Netflix tampoc. O sigui que...
Som una excepció als tres. Vale, a part del que he comentat, alguna proposta més per part vostra, macos?
No. Bueno, dir-te que no sé si has escoltat, Tomàs, que comentaves, em preguntaves què li he donat jo a Suno en l'anterior capítol de Haciendo el Sueco.
No l'he sentit.
Va, doncs escoltar. Poso la tres d'exemples i poso les tres gravacions amb la meva veu que vaig gravar.
És el que, perdona, és el que es diu de notes de voz a sintonies?
Sí.
Vale, el tinc. Són 18 minuts.
Sí.
Aquest l'escolto a la dutxa, perquè entre que em dutxo i m'afeito tinc aquests minuts per escoltar-te.
Ah, perfecte.
Sí que el tinc pendent per... Avui m'he dutxat, clar, com cada matí, però avui no m'he afeitat. I aleshores, quan el podcast dura més de 12 minuts, els deixo per quan m'afeito.
Val, doncs ja, jo ja ho sé, ara... Val.
Sí, controla,
Ara tens parar de 18 minuts perquè puguis dutxar-te i afeitar-te.
Però jo no m'afeito pas cada dia, Per això us dic que els que són de 18 minuts o els que es passen de 12 me'ls deixo una mica per el dia que em toca afeitar. Avui no em tocava, Però, bueno, ja tocarà. Molt bé, guapos. Doncs moltes gràcies per la companyia avui, tots dos. Espero que estigueu bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
I ens retrobem tots la setmana vinent. Una abraçada a tots els mosseguis. Que vagi...
Adéu.
Que vagi bé, macos. Adéu.
Adéu.